Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya Central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 146è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter, i aquí va... I aquí va per l'episodi 100 que celebrem aquesta meravellosa representació de la marxa Radzetkis sota la conducció i direcció del mestre Daniel Barenboim amb un dels famosos concerts de l'1 de gener a Viena, a la Societat Filarmònica de Viena. Per tant, aquí va per l'episodi 100 i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Saludem també el nostre estimat tècnic Guillem Ramisa, que ha estat aquí en les tecles d'aquest estudi durant tots aquests 100 programes. Hola, Guillem,
què tal? Hola, Vladimir. Bé, felicitats, eh?
Gràcies. T'ho podies imaginar, això?
Pues, home, comptant que anava bé, que feia bona pinta, doncs, sí, 100 programes, molt bé.
Sí, 100 programes molt bé, molt bé. I encara tenim ganes de fer-ne més, no?
Sí, sí.
Per què no? Bé, els continguts avui seran... la setmana passada vam explicar això del Mundial Sub-20 i se'm va acudir en fer aquella presentació, doncs, de fer l'entrevista amb un jugador català que hi va anar. De fet, l'únic jugador català, l'Ernest Juncosa Pedrós, jugador del Club d'Escacs Peona i Peó. I, per tant, doncs, començarem amb una entrevista amb ell, molt interessant, feta molt, molt a fons, i parlarem de moltes coses, en particular d'aquest Mundial. Per cert, els nostres agraïments han d'anar cap a en Sergi Pérez, a qui se li va encendre la bombeta, doncs, de fer aquest programa, també al Joan Torró, que ens va acollir durant els primers 50 programes, allà 46 programes a Ràdio Vic, i després, evidentment, a la Montse Verdaguer, que sí, no va tenir cap inconvenient perquè després vinguéssim cap aquí. Per tant, entrem en matèria. Entrevista. Ernest Juncosa Pedrós, jugador del Club d'Escacs Peona i Peó. Hola, Ernest, com estem?
Què tal, Daniel, com estàs?
Escolta, altra setmana vam fer un programa respecte dels esdeveniments mundials, això, el Mundial de Sub-20, i vaig veure que tu hi eres, no? Després hi vas anar i no era massa gent d'Espanya que hi va anar i se'n va acudir de seguida, se'n va encendre la bombeta, no? O sigui, aquí hem de fer una entrevista per saber el què, el com, perquè comparteixis les experiències i igual incentivis a un més que hi vagi, no? Però anem a poc, perquè això serà un dels nostres temes i entrem en matèria a poc. I ara, com sempre, a tots els nostres convidats, m'agradaria fer-te un petit test, no? Et sembla bé?
Sembla perfecte. A veure què va, a veure com va.
Molt bé. A més, demà sembla que tens un examen, no? O sigui, a la uni.
Sí, això, sí. Demà quan s'emet el programa.
sí, ja ho sé, però servirà d'escalfament per l'examen.
Va, si és veritat.
Un lloc per viure.
Mollà.
Un lloc per viatjar.
Itàlia.
Itàlia, molt bé. Un llibre.
Diré un llibre d'escacs, los 100 finales que hay que saber.
Molt bé. Un plat?
Risotto.
Molt bé, o sigui que tens una inclinació clarament italiana.
Sí.
Una beguda?
Aigua.
Molt bé. Una sèrie?
Jo mai mai.
Molt bé. Un animal?
Gos.
Gos. Un polític o política?
Gabriel Rufián.
Molt bé. Una cançó?
Still Loving de Quevedo i de la Ossa.
Molt bé. Un lema?
Puc acceptar un fracàs, però no puc acceptar no intentar-ho.
Genial. I, finalment, un jugador o jugadora d'escacs?
Mikhail Botvinnik.
Genial. O sigui, allò, un tio així sòlid i diem-ne, no? O sigui, per què el Botvinnik, no? Explica-m'ho tu.
Bueno, una partida que em va agradar molt quan començava, sobretot quan vaig començar a jugar de 4, va ser Botvinnik Capablanca, una partida superfamosa, de bueno, l'estructura Samis, però que també alguns li diuen estructura Botvinnik, i apareix un jugador que és supersòlid, o sigui, jo intento semblar-me al seu estil, que anava apretant a poc, i també, tot i que la majoria de partides és un jugador així sòlid, també és un jugador d'un sòlid agressiu, no es passa molt, però és un estil que a mi m'agrada bastant. O sigui, la veritat, si hagués de definir el meu estil, seria aquest estil sòlid, però una mica agressiu.
Molt bé. Sí, perquè allà en la URSS, evidentment, o sigui, hi havia també coses polítiques i tal, però, en tot cas, el Botvinnik es va destacar sobretot per, no sé, un enfocament científic, no?, els escacs, perquè ell, per exemple, per dir-te alguna cosa, suposo que la coneixies, no?, que ell deia que cada dia ha de fer, doncs això, 10.000 passos, no?, i llavors sí. avui en dia això és més o menys, no?, la rutina que molta gent diu d'això i que sí. Els telèfons ens ho compten, però ell ho deia així, no?, que ha de caminar, ha de fer això, i cada dia, no?, i ell sí. En aquest sentit era molt metòdic, no?
Sí, bueno, de fet, o sigui, jo ara parlaré sí, una mica sense saber, però imagino que tots aquests grans jugadors tenien una gran disciplina. O sigui, si no, és impossible ser un gran jugador.
Tens tota la raó del món. Molt bé. Doncs una pregunta que habitualment fem als nostres convidats és una pregunta molt senzilla. Com t'has enamorat dels escacs?
Bueno, és una pregunta molt senzilla, però tampoc és tan senzill, perquè, o sigui, no, evidentment no és el primer cop que em fan aquesta pregunta, no?, per com és que t'agraden, però realment no ho sé. És a dir, és com... És un hobby que va augmentant progressivament, no? Al principi t'ensenyen a jugar i ho pots trobar divertit i tal, però és a dir, és com quan més passa el temps i quan més temps jugues és com quan més et vas enamorant, no? Mm-hmm. Llavors és com algo molt progressiu. Mm-hmm. I jo crec que el difícil, no? I també que ara, doncs, també... No només tinc experiència com a jugador, també he fet algunes classes a nens petits, a PNIPO, mm-hmm. És com, el més difícil és saber transmetre la passió des del primer moment, no? Jo vaig tenir la sort que el meu primer mestre va ser el Pep Melendres, i llavors el Pep era una persona que sabia transmetre molt bé la seva passió pels mm-hmm. escacs, i tots els que hem tingut l'altra persona que ha fet que em prengui els escacs també seriosament, i tot va ser el Jaime Quartas, entrenador de PNIPO, el gran mestre, segur que el coneixeu tothom,
sí.
I que també, o sigui, per la seva competitivitat, jo també sóc una persona supercompetitiva, llavors en aquest sentit, doncs, haver pogut barrejar la meva competitivitat amb els escacs, doncs és algo que m'ha ajudat molt a enamorar-me, no?, i a voler jugar sempre amb el màxim de tornejos possibles i tot.
Molt bé. Escolta, quan fa que estàs federat?
El primer cop, o sigui, vaig mirar fa poc a la FIDE i vaig aconseguir a la FIDE el 2017, però crec que havia jugat algun torneig abans. De fet, o sigui, el primer torneig que vaig jugar va ser quan tenia 10 anys, mm-hmm. que va ser el Campionat de Catalunya per equip d'edats de sub-10, que es feia...
Ah, sí.
I que el Pep em va dir que anés a jugar, que jo feia clava, i aquest torneig vaig jugar només un dia, 3 partides. Recordo, la meva primera partida va ser... vaig guanyar per incompareixença contra un vacant, la segona partida vaig guanyar per il·legals, i la tercera partida recordo jugar contra un nen que tenia 5 anys, i jo tenia 10 i crec que l'acabàvem d'ensenyar, i també vaig tenir la sort de guanyar. Però crec que el primer torneig, vaig jugar algun torneig abans d'estar federat, que de fet arbitraves tu, que va ser el torneig Joan Codina de Mollà, que jo era molt petit, només sabia pràcticament moure les peces, I aquell va ser el primer torneig que vaig jugar.
Sí, me'n recordo que si sí, això, pum, de cop volta apareix, no? Allà, una criatura i venies amb el pare, no?
Sí, vaig venir amb els meus pares perquè tenim família a Mollà, llavors a l'estiu estàvem per Mollà i vam veure què feien el torneig i com que jo sabia molt de les peces, doncs bé, m'hi vaig apuntar.
Why not, no?
Sí.
Molt bé. Escolta, ara actualment, o sigui, quina part de la teva vida ocupen els escacs?
O sigui, ocupa una part molt important, no? És a dir, no, ara mateix no sóc capaç d'imaginar-me una vida sense els escacs. I segurament a part dels estudis doncs és l'activitat amb la que de sobres i dedico més temps, no? I amb la que estic més enganxat gairebé, no? El que he dit abans, que els escacs, a mesura que més temps portes jugant, és un vici, no? Per sort és un vici sa, però és un vici. Llavors sí que és que no puc imaginar una vida sense escacs, sense, i tampoc sense, o sigui, sense tots els amics que he conegut en el món dels escacs, sense tots els entrenadors que m'han donat mil consells, o sigui, no seria una persona molt diferent si no fos pels escacs. O sigui, això segur.
Molt bé, molt bé. No, això és una reflexió molt, molt interessant, o sigui, saps? O sigui que, d'una banda, tu estàs dient que vas, diguem-ne, el teu amor pels escacs es va incrementant progressivament. Això, d'altra banda, et permet progressivament també acumular, fer noves amistats i això. I parlant d'aquestes noves amistats, i anem allà, o sigui, en el tema del Mundial, aquest sub-20, no? Com és que t'has atrevit d'anar-hi?
O sigui, crec que tots els xavals que estem jugant tornejos i ens estem prenent mínimament seriosament, jugar un europeu mundial és algo supermaco i que està molt bé si es pot donar. Llavors, el fet que el Mundial Sub-20 estigués es fes a Montenegro i els viatges pel vol no sortia molt car, doncs va ser una motivació per anar-hi. Evidentment, ja sabíem a el que anàvem competitivament, no? El nivell és fortíssim, però és una experiència molt maca i a l'haver jugat tants tornejos, doncs és una experiència que jo volia fer. I llavors, doncs és quan vaig decidir jugar al Mundial.
Abans d'aquest Mundial, has anat mai a cap campionat europeu o mundial?
No havia jugat cap europeu o cap mundial, havia jugat Opens a fora d'Espanya, a França, a Portugal, a França uns quants, però no havia jugat en cap campionat d'Europa ni campionat del món, ni per equips ni individual.
Vale, vale, sí. Per tant, o sigui, netament una primera experiència. Per tant, o sigui, la meva idea de parlar amb tu doncs va ser molt, molt encertada perquè realment, doncs explica'm les teves sensacions, o sigui, l'ambient, la part esportiva, la part extraesportiva, allò de fer amics i això. Comencem potser per la part esportiva, no? O sigui, com t'ha anat el torneig?
Sí, a veure, l'experiència és molt positiva en tots els sentits. A veure, la part esportiva, el meu objectiu era fer 5 i mig d'11, que és la meitat dels punts. Al final vaig fer 5 punts,
sí.
Llavors no vaig aconseguir l'objectiu per mig punt, però bueno, només vaig baixar només vaig baixar un punt de vel, no? Que sent jugador espanyol al Mundial, ho comentàvem amb els companys d'Espanya, el Bernardo, que es va fer mestre internacional en aquest torneig, justament, i el Florín, un mestre fill de Madrid. Que realment havíem baixat, que no gairebé, el Florí em sembla que no, també va ser molt poc d'elo, i realment per ser jugadors espanyols, no, que es considera que els jugadors espanyols tenim més elo del que ens pertocaria, perquè tenim molts tornejos, això és el que es considera a nivell internacional, llavors baixar un punt d'elo doncs, realment bé, és un bon torneig.
No, això, quedar-te en pau i ja està, és a dir, que no hi ha cap
problema. Sí, vull dir, un punt d'elo no ens morirem per això. I després, bueno, el torneig la primera ronda va començar molt bé perquè vaig aconseguir fer taules a un mestre internacional de Bangladesh. I també no vaig aconseguir guanyar cap jugador de més elo, dues taules només contra aquest mestre internacional a la primera ronda i contra un mestre fill de després, i sí que a la meitat del torneig vaig fer una derrota contra un jugador de menys elo però bueno, al final em vaig poder recuperar perquè portava un punt de 5. Però després vaig acabar podent fer 4 punts de 6 a les últimes rondes per acabar amb 5 punts. I bueno, vaig quedar a mig punt de l'objectiu, però content perquè vaig competir a jugadors que em treuen molts punts d'elo i vaig competir totes les partides. I de fet també alguns errors, algunes jugades que fan mal de fer i fan mal de veure, però això passa a tots els torners, malauradament.
I llavors la part, diguem-ne, tècnica, o sigui, tu tenies un entrenador o tenies algú que t'ajudés així a distància,
Sí.
que et fes una mica de preparatius, a veure, fins allà on ho pots explicar, evidentment.
Sí, bueno, el meu entrenador principal que m'estava ajudant sobretot a les preparacions és el Fernando Peralta, i també em va estar ajudant el Jaime Cuartas, que va ser dels meus primers entrenadors i que també fa classes a PNP ara mateix. Llavors també estic amb ell. El que pertoca de delegació espanyola, la Federació Espanyola no va portar ningú. I si ho puc opinar, crec que és un error que no portessin ningú, perquè hi havia altres jugadors que potser sí que haguessin vingut, si hi hagués hagut delegació. I realment Espanya ara mateix té molt bon nivell per competir en aquest Mundial, no? Hi ha jugadors... El Javier Abans ha estat campió del món a sub-16, també hi ha un any més petit que jo, també hi ha el Diego Macías, que té 2.500, i moltíssims jugadors més que podrien fer un gran, gran resultat en el Mundial sub-20. I crec que la Federació Espanyola, doncs, per aquest torneig, que ens van dir que no el consideraven un torneig important el no haver-hi campionat d'Espanya sub-20, però realment és un torneig fortíssim, que hi havia molts jugadors i que és molt, molt positiu pel desenvolupament d'un jugador i sobretot dels jugadors més prometedors d'Espanya. Doncs aquí la Federació Espanyola hauria, pels següents anys, hauria de portar delegació i hauria de pagar alguns jugadors, com han fet totes les altres federacions, excepte l'Espanyola i la Portugal, segons ens va dir l'organització de la FIDE al final del torneig.
Curiós, curiós. Sí, perquè saps que, per exemple, en alguns dels reglaments de la catalana, doncs hi ha allà un paràgraf on es diu que allò, el campió de Catalunya juvenil, em sembla que és l'apartat allò de tenir una norma de mestre català i tal, no? Però ara, explica'm què significa el campionat de Catalunya juvenil. O sigui, aquests... Fa temps que no existeixen, no? O sigui, només tenim ara campionats de Catalunya d'edat i això, i llavors després es fa una lectura lliure del tema, no? Perquè ara, o sigui, això, alguna plaça, doncs la van adjudicar, o sigui, el guanyador del torneig sub-20 de la Catalana, o sigui, que el campionat de l'any passat. Per tant, són aquestes petites incoherències que, si d'una banda la FIDE fa aquests campionats, fins i tot a nivell mundial, no? Però d'altra banda, això. Curiosament, per exemple, el noi que va quedar segon, no? Aquell, el Laurentij Matic, no? O sigui, el vaig arbitrar a Praga, no? O sigui, l'agost d'aquest any, l'europeu.
Sí, Laurentij, sí.
I, bueno, un noi una mica especial, una mica introvertit, això, sempre anava corrent per la sala mentre que no estava en joc. Saps? Però bé, saps? Però allà, o sigui, allà a Praga sí que hi havia...
Sí, un jugador en el sub-20 no ho consideren, això. I, de fet, a les bases de la FIDE sortia que hi havia un jugador tant en l'Open com en el femení de cada país que podia anar gratuïtament. Entenc, o sigui, que la federació pagués les costes i fos com el jugador oficial de la federació, però en aquest torneig no es va donar, no? I el cas, per exemple... Doncs els tres jugadors doncs hem hagut de pagar el torneig. I bueno, clar, això per algun jugador que el que he dit abans, algun jugador de 2.500, com és el cas del Macías o l'Abans, que ha estat campió del món sub-16, perquè de fet molts jugadors del torneig no eren pas del 2005 i del 2006, que és la categoria sub-20, sinó que molts jugadors eren petits, o sigui, fins i tot 2010, 2011, i evidentment jugadors d'un nivell extraordinari, no? Però també, o sigui, eren jugadors amb 15, 16 anys, n'hi havia molts.
Val. I de part femenina hi havia algunes noies espanyoles?
En el femení no hi va haver cap jugadora espanyola i en l'Open érem tres.
Sí, a l'Open sí que em vaig... ho vaig dir en el programa anterior, tot just, o sigui, i vaig dir els tres noms. Però després ni vaig mirar això i, bueno, doncs mira, resulta que... bé, o sigui, per tant, alguns interrogants estem aixecant, no?
Sí.
Molt bé. Escolta'm, Ernest, doncs ara què? Plans? Evidentment, la uni, que és prioritat, que hi ha exàmens,
Sí.
hi ha històries, i això
Sí.
és una prioritat absoluta, però els escacs, evidentment, si segueixen allà, estiu, tardor, campionats, que has agafat
sobretot
el gust als mundials i campionats així, continentals, què?
Sí, sobretot o sigui, l'experiència que em dona el Mundial i el nivell que em dona després d'analitzar les partides amb entrenadors i també en solitari doncs és molt bo i sobretot seguir jugant ara, però sobretot quan jugaré més serà a l'estiu. Ara que s'acaba la Lliga aquest cap de setmana passat, doncs ara sense
Per sort.
tornejos, però sí, ja, no sé si potser jugaré algun torneig a la primavera, però no ho sé encara. Però a l'estiu segur que intentaré jugar els màxims tornejos possibles.
Escolta, com que has tingut aquesta experiència i per tu ha estat superpositiva, què és el que diries als altres jugadors de la teva edat, més joves, això, perquè s'animessin a fer aquests reptes d'anar a Europa, als campionats mundials, això? Què els diries? Com els incentivaries?
A veure, o sigui, realment, l'experiència i sobretot a nivell purament esportiu només, o sigui, a nivell extraesportiu, l'experiència que et dona anar a un mundial és superpositiu i no ho puc veure d'una altra manera. Però a nivell esportiu també sempre hi ha la por, no? Fins i tot en els paladars només, sense que siguin europeu i mundial, sempre hi ha molta por de baixar elo, però crec que tot el que et pot donar un torneig tan fort com un europeu o com un mundial per edats, de totes les partides que jugaràs allà són partides duríssimes, partides que et donaran molt aprenentatge, et donaran molta experiència que després pots aprofitar i realment, o sigui, és algo super, super positiu. Llavors el problema sempre hi haurà de què passa si baixo molts punts d'elo, és un problema que malgrat molts jugadors, o fins i tot la majoria, intentem negar, és un problema que existeix, però o sigui, realment crec que els avantatges d'anar a un Mundial superen clarament els inconvenients. I, evidentment, també el problema de que anar a jugar a un torneig d'aquestes característiques, doncs clar, cal pagar viatge, allotjament, llavors tampoc és fàcil, però jo animaria la majoria de jugadors a intentar-ho fer, si es pot, perquè l'experiència i tot el que es pot guanyar en un Mundial és molt positiu.
Molt bé, Ernest, escolta, o sigui, felicitats per l'experiència, felicitats pel teu atreviment doncs, d'anar-hi.
Gràcies.
Felicitats per aquesta mentalitat, o sigui, tan orientada o sigui, cap al progrés, als escacs. I una última, potser, pregunta. O sigui, a tu, per exemple, a nivell de, no sé, ELO, títols, això, tens algun objectiu posat allà, ficat al cap? Tens una norma de mestre català, em sembla, no?
Sí, aquest dissabte hagués pogut guanyar la segona si hagués guanyat. Eren taules per repetició. Vaig tenir dos cops repetir la tercera contra el mestre internacional Torrecillas. Ho vaig intentar forçar i em vaig passar quatre pobles forçant i vaig acabar perdent. Però, o sigui, evidentment, pas a pas. No? Ara tinc 2.100 FIDE, intentar arribar als 2.200 quan abans, però torneig a torneig o fins i tot partida a partida i anar millorant. No? Vull dir, si han d'arribar, doncs, tant de bo, però és igual quan. No, ara, sincerament, no em preocupo en si arribaré, per exemple, o sigui, el primer objectiu seria arribar a 2.200 FIDE, però no em preocupo si arribaré en un any o en dos anys. No, o sigui, el temps que trigui no és... O sigui, l'objectiu és anar millorant sempre torneig a torneig, partida a partida, i a partir d'aquí un progrés.
Molt bé, Ernest. Doncs gràcies per l'entrevista i et desitjo tota la sort durant o sigui, aquest estiu escaquístic i que bé, tant de bo parlarem amb tu després de qualsevol altra competició i tant de bo que sigui un mundial o un europeu.
Gràcies. Gràcies per convidar-me. Un plaer.
Mireu, se'ns ha acabat el temps, o sigui, tot ha passat volant. Això és tot per avui. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.
Dos quarts, notícies.